Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el Banc Central Europeu no ha tocat els tipus d'interès. Els ha mantingut el 2% aplicant aquella màxima d'esperar i veure què és el que passa. La guerra a l'Orient Mitjà ha destarotat l'economia mundial. La inflació ha pujat fins al 3% a la Unió Europea i per sobre del 3% als Estats Units. El preu del petroli ha sortit de mare. Ha arribat a estar per sobre dels 120 dòlars i les borses internacionals han posat el fre de mà. Amb aquest paisatge econòmic s'ha imposat la prudència, però amb la perspectiva d'acabar l'any amb els tipus més alts. També ens hem fet ressò de les novetats a Rodalies. A partir de dissabte, dia 9, d'aquí a 10 dies, doncs, ja s'haurà de pagar. S'acaba, doncs, la gratuïtat del servei perquè, segons diu el govern, es va recuperant la normalitat. Dilluns que ve es reprèn la circulació de diversos trams que han estat en obres a l'R15 de Reus a Móra la Nova, a l'R3 de Ripoll a Ribes de Freser i es podrà fer tota l'R4 sencera sense el servei d'abusos llançadora que hi ha ara entre Manresa i Terrassa. I també hem estat pendents de la flotilla Global Sumut perquè Israel l'ha començat a aturar a uns 1.000 quilòmetres de la costa palestina. L'exèrcit israelià ha interceptat 22 dels 58 vaixells i ha detingut 175 activistes. La resta han navegat tota la nit fins a l'illa grega de Creta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que l'inspector de la policia que va investigar la comptabilitat B del Partit Popular, Manuel Morocho, ha denunciat que els seus superiors tenien una estratègia per desmantellar la unitat que indagava sobre els papers de Bárcenas. Davant el tribunal del cas Kitchen, ha relatat que en 2 anys van plegar 8 dels 11 agents que formaven part del grup, entre els quals un inspector i un subinspector que es dedicaven a elaborar els informes.
Evidentemente fue una estrategia buscada. Vieron que no se les había ocurrido el empezar a ofrecer cosas. Y claro, si te ofrecen un puesto de trabajo mejor, con una remuneración, un puesto más singularizado, pues yo no podía mantener allí o retener a nadie. Y les permití, obviamente, aunque no se lo hubiera permitido, se hubiera producido. Entonces, lo que quiero decir es que yo esos informes que no se hicieron de la pieza fue porque no había capacidad investigativa para hacerlos.
L'inspector Manuel Morocho ha reiterat que hi havia una operació policial sense autorització judicial per espiar l'extresorer del PP i per robar-li informació compromesa dels dirigents del partit. Ahir també va explicar que havia rebut pressions perquè els informes finals de la Caixa B del PP no apareguessin els noms ni de Mariano Rajoy ni de Maria Dolores de Cospedal. I el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha defensat de les crítiques de Junts, però diu que no es penedeix d'haver-los assenyalat per tombar la pròrroga dels lloguers. Rufián ha lamentat que un desconegut increpés la diputada de Junts, Marta Madrenas, però diu que qui pateix més tensió és la gent que no pot pagar el lloguer.
Quien está muy tensionado son 3 millones de personas que están puteadas por lo que votó Junts el otro día. Pero está muy mal, ¿eh? Que se increpa la gente por la calle, lo digo por propia experiencia. Tampoco le tengo miedo, ¿eh? Ni a Junts, ni a sus opinadores. Estoy en quinto de campañas de Junts.
I a tot l'estat baixa lleugerament la violència de gènere amb protecció judicial, però augmenta la violència dins de les famílies. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, el descens el 2025 en relació amb l'any anterior, que és del 4%, en dones víctimes de violència de gènere amb protecció. En concret, ara són 33.000. En paral·lel, la violència domèstica, la que es produeix dins l'àmbit familiar, creix un 7%, amb 9.500 víctimes, la majoria mares i pares. I al Molino, tornem a Barcelona perquè tancarà a finals de juny i no reobrirà fins al setembre del 2027. Això per unes obres d'insonorització que han de frenar les queixes dels veïns. L'Ajuntament de Barcelona admet que la mítica sala del Poble Sec no és apta per l'activitat nocturna moderna i per això el nou concurs de l'any vinent canviarà l'horari per tancar a les 11 de la nit. Xavier Mercès, el regidor de Cultura.
El concurs nou tindrà una activitat de caràcter musical similar a la que té ara, però amb tota seguretat serà limitada a horaris més habituals del que anomenaria l'activitat cultural. Per tant, jo crec, la voluntat nostra és que el permís o l'adjudicació que fem no permeti o no arribi activitat fins a les 5 de la matinada de restauració i activitats complementàries.
I aquesta tarda comença l'operació sortida d'aquest pont de l'1 de maig. Sàpiguem com es circula. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs amb complicacions per diversos accidents a l'AP7, 6 quilòmetres de cua entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla del Vallès en direcció Castelló per una topada que talla un carril, també congestionada entre la Roca del Vallès i Montmeló, direcció Tarragona, per un altre accident aquí els vehicles ja són al voral, també aturats entre Mollet i Santa Perpètua, igualment en sentit sud, per una altra col·lisió, la C-17 amb aturades a Canovelles a l'Ametlla del Vallès en direcció Vic, aquí hi ha un carril tallat per una topada, també cua de Lliçà de Vall a Parets en sentit sud, la B-20, la Pota Nord, molt aturada també entre Badalona i el Nus de la Trinitat en direcció Barcelona, i les rondes força congestionades en sentit Besòs. A més, a la ronda a dalt també hi ha cua de Vall d'Hebron a Sarrià, direcció Llobregat, també per un accident.
Passen gairebé 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació, bona tarda.
Bona tarda.
La Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, bona tarda.
Molt bona tarda. Tens una veu una mica gangosa, eh?
Doncs avui encara, perquè he passat molt pitjor i... Bé, anava a dir que estic sortint-ne... Tant de bo, perquè fa 2 setmanes que entro, surto, torno a entrar, torno a sortir...
Hosti, pas primaveral.
No ho sé què és, però n'estic ben bé fins al capdamunt, ja t'ho dic ara.
Però és més radiofònica, aquesta veu.
Sí, és això. Ja et dic jo que preferiria trobar-me bé, preferiria trobar-me bé que no d'això.
Però són aquestes veus greus de la ràdio d'abans.
Deu ser això, m'estàs dient antic, eh? Endavant.
T'estic
dient, ets un tio que té diversos registres.
Això, deu ser això, sí, sí. Però ara mateix no és meu el registre, és de la mucositat que tinc al nas i a tot arreu, però bé... Escolta'm, confio que dilluns estaré més recuperat. Va, anem pel primer tema. Que ja sabeu que els dijous ens el proposa l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs bé, home, aquí, esperant, a veure de què ens vols parlar.
Bé, aquesta setmana se n'ha parlat molt de l'habitatge i sí. Hi ha poca cosa per afegir. Però em va passar una cosa ahir i no puc evitar de comentar-la a la Dèlia, no? Mm. Ahir era l'endemà que tombassin la pròrroga dels lloguers al Congrés dels Diputats. No vull parlar ni de la pròrroga, ni de com estava plantejada, ni del fet que la tombassin. No vull parlar de res d'això. Però no havien passat ni 24 hores quan varen tocar a la porta de casa meva. I era una lota molt amable que em va dir que feia feina en una immobiliària que acabaven d'obrir molt a prop d'on visc. En el darrer any n'han obert 3 d'immobiliàries que tingui controlades, que s'afegeixen a les que ja hi havia, que són unes quantes. I aquesta lota em va preguntar si jo era la propietària del pis i si feia comptes de vendre'l o llogar-lo, perquè la meva zona s'està revalorant i és un molt bon moment per invertir. I poc després, quan vaig baixar en el carrer, tenia la bústia de l'entrada de l'edifici tota plena d'anuncis d'immobiliàries i d'empreses de mudances. Això, l'endemà, insisteix que milers de llogaters hagin vist que la pròrroga del seu lloguer no tira endavant i que els poden encarir tant el preu que molts no seran capaços d'assumir-lo ni probablement se n'hauran d'anar. No només del pis on viuen, sinó també del seu barri o potser de la ciutat o de l'illa si viuen a les Balears. Vull centrar-me en l'aspecte psicològic que suposa rebre aquest tipus d'anuncis, anuncis d'immobiliàries, d'empreses de mudances, etc., quan és llogater. I quan et reps a la bústia física de casa teva, perquè en aquell moment aquella és casa teva. Jo sabeu que vaig viure gairebé 25 anys de lloguer i record el pànic cada vegada que la bústia se m'omplia d'anuncis que deien compro pis en aquesta zona, el moment per vendre's ara, la inversió immobiliària viu una gran expansió, etc etc etc. També hi havia anuncis d'empreses de trasters, on deixar els mobles quan fas un trasllat o te n'has d'anar a un pis més petit, i són anuncis que et posen en alerta i que impedeixen l'estabilitat que cal per sentir-te a casa teva, a recer, saber que tens un lloc al qual tornar i amb el qual comptar, que hi serà en un futur més enllà del proper mes. Quan ets propietari, aquests anuncis no t'afecten, no? Són com els anuncis de pizzeries o de llanterners o de professionals que ofereixen els seus serveis. Si t'interessa, els guardes, i si no, els llences a la paperera o els recicles. El problema és quan ets llogater del pis on vius, perquè entens que aquests anuncis estan adreçats al propietari del pis, que en aquell moment és casa teva, encara que hi visquis de lloguer. Per tant, es dispara una angoixa brutal, perquè el missatge que t'arriba és: el mercat està en un bon moment, aquest pis està en una bona zona, és interessant per fer-hi negoci, tothom vol aquest pis i segurament tens els dies comptats, ja sigui perquè el vendran o bé perquè el preu del lloguer es dispararà. I tu no hi podràs fer res per evitar-ho. És impossible sentir-te casa teva quan passa això. Si la noia de la immobiliària ahir, en comptes de picar a casa meva, hagués tocat a la de la veïna, que està de lloguer, m'agradaria que us posessin ni que fos per un minut en la seva situació, que és una situació de dir, ostres, això es complica. Fins que no hi ets, no hi penses, però vos assegur que és una de les sensacions més angoixants i que provoquen més ansietat i més por de totes les que hi ha. Tenir la incertesa constant i la pressió permanent de no saber si podràs continuar on vius, malgrat que paguis la renda quan toca, malgrat que paguis els teus impostos, que no donis problemes i que tot depèn d'una altra persona, física o jurídica, que està sent temptada constantment per el mercat. A mi em va semblar una crueltat, una falta de tacte brutal, que ahir, justament ahir, revíssim aquests anuncis d'immobiliàries i d'empreses de mudances a la finca, a la bústia de casa nostra, i crec que és molt injust que les persones que estan de lloguer hagin de viure amb aquesta por, que és una por que no et pots treure de sobre. Mm-hmm.
Podríem dir que és una de les moltes derivades que té el problema de l'habitatge, perquè és evident que el principal és que la gent té moltes dificultats per accedir a un pis, per poder independitzar-se i poder marxar de casa i, per tant, poder fer el seu projecte de vida. Però és que després hi ha totes aquestes derivades. Una és aquesta, no? La incertesa de tinc un contracte però no sé si el podré mantenir o no, perquè no sé si me'l pujaran el preu o no. Després també el fet de la dificultat de tenir una casa fa que molta gent doncs hagi d'endarrerir, per exemple, el fet de ser mare, no? No ets mare quan vols ser-ho, sinó quan pots. Hi ha gent que no pot això independitzar-se, marxar de casa. Hi ha gent que no es pot plantejar segons quines coses mentre no pugui tenir solucionat aquest de l'habitatge. Vull dir que hi ha moltes altres derivades que no són la principal, que ja és prou greu, com és el fet de que la gent no pugui tenir garantit un accés a un habitatge digne en una zona més o menys la que ells voldrien. No sé com ho veieu.
No sabré si tindràs un futur, clar, això bàsic, i sobretot com t'afecta psicològicament, que és brutal.
Jo, la veritat és que, entenent, i aquí hem defensat moltes vegades, i em sembla que és la gran assignatura pendent de tots els governs, de tots els municipis, de la societat, el tema de l'habitatge i el tema de com fer perquè aquest habitatge sigui accessible a la realitat dels sous que té la gent i que, per tant, realment tinguin un lloc on poder-se atar. I, per tant, l'especulació sobre aquest tema em sembla no només lamentable, censurable, també em sembla pervers, etcètera, etcètera. I, per tant, l'angoixa de no saber, no? Si tu podràs seguir visquent en allà o si podràs viure en algun lloc de manera autònoma, amb una certa autonomia. Dit això, jo he de fer un bany de realitat. És a dir, a mi el fet de que a les immobiliàries o als propietaris o qui sigui o aquestes empreses de mudances aprofitin una determinada revalorització d'una zona i que facin publicitat d'allò, dels seus serveis, em sembla normal, propi del mercat del lliure del mercat neoliberal on estem, i crec que és un bany de realitat. I lamentablement, i entenent i empatitzant, com no pot ser d'una altra manera, perquè jo tinc la sort que jo finalment he acabat pagant la hipoteca, ¿vale? Però els meus fills estan de lloguer, en una situació molt precària, etc etc. Però ja és una qüestió com d'assumir la realitat. Sí, vius en un pis de lloguer, que si aquest pis de lloguer, quan s'acabi el contracte, doncs el propietari té unes condicions que els pugui vendre, és un bany de realitat on ens fa ser adults. Lamentablement, podem evitar l'angoixa que això suposa? No. Però jo no, és a dir, jo no responsabilitzaria d'aquesta angoixa vital a les empreses que busquen vendre una finca o que fan lloguen trasters o que fan mudança, sincerament. És a dir, crec que al final és una qüestió d'assumir on vivim, perquè també aquesta qüestió del mercadeig o d'aquest ús de l'economia tal com la fem en l'àmbit de la vivenda, a nosaltres com a usuaris precaris ens pot afectar, i en canvi hi ha una altra cosa que en un altre sector afectarà en un altre, doncs, que no pot menjar i en canvi li arriba propaganda d'hamburgueses, no? És a dir, doncs no ho sé, així és. Aquesta és una realitat. A mi em sembla censurable. Jo no ho veig censurable, sincerament.
Hi ha una cosa que jo crec que ens hem de poder dir, una mica amb la línia del que diu la Isabel, eh? O sigui, un contracte de lloguer és un contracte entre dues parts per un temps determinat, on el qual una part hi posa un pis i l'altra hi paga un preu. Aquest és un contracte de lloguer. Avui, doncs, qui lloga sap que no és propietat d'aquella finca o d'aquell pis i que, arribat al venciment, pot haver de marxar. hi ha gent que li agrada poder doncs, optar a canviar d'habitatge perquè doncs, vol...
Lourdes.
Deixa'm que acabi el meu raonament, sisplau.
Però és que no és la situació actual. Aquesta.
No, jo el que dic és que això és un contracte de lloguer i això és realitat. Això és objectivament cert. També és objectivament cert que no hi ha habitatge. Que no hi ha oferta d'habitatge i que no hi ha habitatge assequible. I això és un drama. És un drama. I com més es legisla, pitjor va. I sembla mentida. Perquè l'objectiu de que hi hagi habitatge assequible i una oferta ingent cada vegada pugui ser més i millor... crec que és un comú denominador de tothom. Assequible, accessible, perquè a més estan les finques que hi ha gent que no pot baixar de casa seva perquè no pot posar l'ascensor. I en canvi s'està legislant just al revés. S'està legislant d'esquena, veient que malgrat hi ha uns efectes perniciosos d'aquesta legislació, venga, inassequible és el desaliento, anar fotent pedaços. En lloc d'agafar i fer un pacte nacional per l'habitatge, durador en el temps, amb recursos públics i que doni garanties i seguretat jurídica a llogaters, a propietaris, a professionals que s'hi dediquen, que tenen tot el dret a dedicar-se a vendre pisos o a vendre tomàquets. I després, el tema de les garanties és un tema essencial en un estat de dret. I en el tema de l'habitatge, que malgrat ser la llar, malgrat ser l'últim reducte d'intimitat, malgrat ser la inversió més important d'una vida, ja sigui per compra o ja sigui perquè estàs pagant un lloguer, malgrat tot això, s'hi està frivolitzant. Amb discursos fàcils, amb discursos erràtics, enganyant, perquè s'està enganyant des de la tribuna del Congrés dels Diputats, amb discursos que no van enlloc i que, al contrari, s'està evidenciant cada dia que anem a pitjor. Quan ho arreglarem? Ho desconec. Però la gent està farta de no trobar solucions als problemes i llavors passarà el que passarà.
Bé,
per cert, gràcies pel llibre, Llucia, que ens l'han donat, el tinc aquí, i ens l'ha donat l'Òscar a l'arribar.
Ara l'hauran de llegir, Llucia, ara l'hauran de llegir.
Sobretot la Lourdes.
Un metre quadrat. Jo tinc molt clar el que vull. I el que defenso.
No, volia dir dues coses. Sobre el tema de les garanties, que crec que hi estem totalment d'acord, no és el mateix un contracte a 7 anys que un contracte de 3 anys. És molt difícil un contracte de 3 anys sentir-te com a casa teva, i això fa molt de temps que ens hem acostumat a això. Segona, també ens hem basat molt als desnonaments, els hem naturalitzat en tots els àmbits, i els desnonaments silenciosos, que són aquells que es donen quan no pots pagar el preu del lloguer i t'has d'anar a una altra banda. Cada vegada està més naturalitzat. I jo volia centrar-me en el tema psicològic. Quan es parla del tema de l'habitatge, es parla molt poc de com afecta psicològicament en els inquilins, en els llogaters, aquesta situació que s'està donant ara. Tenen molta por de no poder tenir una vida, perquè la casa, la llar, és on tenim la vida. I això és l'únic que volia dir, que aquest tipus de denuncis, que jo no dic que se responsabilitzi o no en aquestes empreses de fer-ho, és que afecten molt psicològicament les persones en una situació com l'actual, que és una situació d'incertesa, d'inestabilitat, que és incompatible en el fet de poder construir una vida. I volia centrar-me en això, bàsicament, perquè trobo que no se n'està parlant prou. Se parla molt del tema de l'habitatge com a concepte i no s'està parlant prou de com afecta això psicològicament a els 3 milions de persones que hi ha ara mateix que viuen de lloguer i que seran molts més, i que seran la generació que hi ha actualment i les generacions que vendran després. Simplement volia dir això. No estic intentant responsabilitzar ningú, simplement estic intentant posar el centre en l'aspecte psicològic de que els llogaters ara mateix estan morts de por.
I a més una cosa, el mercat immobiliari no és un mercat normal, entre cometes, com el de les fruiteries o com el de, no sé, com el dels supermercats, perquè sabem, ja sé que les generalitzacions sempre són injustes, però hi ha molta gent que està especulant amb l'habitatge. I hi ha grans fons que estan comprant edificis sencers en barris que saben que estan pujant de valor i que, per tant, estan sotmetent a una pressió als propietaris de, escolti'm, no el tingui llogat amb aquesta persona perquè si jo li compro, jo el podré llogar amb una altra banda i ja pujaré el preu. I aquest mercat, exacte, que no és normal, l'atenció que et suposa no és la mateixa que quan reps doncs, una oferta per anar a comprar una pizza, per demanar una pizza per sopar en aquesta pizzeria o demanar la pizzeria de l'altra banda. Perquè les normes d'aquest mercat estan molt distorsionades per la manera de fer, per l'escassedat, perquè no hi ha prou edificis, perquè no hi ha prou habitatge, perquè han entrat també uns operadors que estan distorsionant el mercat, i tot això fa que el mercat no sigui igual que el de les fruiteries, el de, no sé, el de les ferreteries o qualsevol altre mercat, que sí que està més normalitzat.
Ferran. Sí. Uh-huh. Bueno, diverses coses. Intentaré ràpid. Primer que tot, moltes gràcies a la Llúcia pel llibre, Un metre quadrat, que, d'anagrama, que acaba de sortir en català, no? Perquè entenc que abans...
Però està a punt. Teniu una primícia.
Això que teniu...
Ja ho dic jo, el dia 13 de maig arriba a les llibreries d'aquí dues setmanes. No us el perdeu. Home, clar, hem d'aprofitar per fer la falca.
Exacte.
A veure, sobre el que has dit, sí, ahir repartíem papers d'aquests, malgrat que va passar el que va passar, a la votació al Congrés dels Diputats. El negoci, malauradament, no s'atura, no? Jo crec que el problema aquí també, o un dels... perquè n'hi ha molts, problemes vinculats a l'habitatge, és que viure de lloguer genera un grau d'incertesa superior que ser propietari, no? I és estar sotmès en aquests contractes que a vegades no són tan llargs com voldrien els llogaters, i hi ha una certa també mobilitat legal perquè hi ha més regulacions. Les regulacions són més canviants, diguem-ne, no? Perquè sembla que els polítics doncs creuen que és més fàcil regular o que pot tenir un efecte millor en regular el mercat del lloguer que el mercat de la compra, no? I en el tema de la compra, doncs hi ha bastant consens en aquest moment entre els polítics que el que s'ha de fer és construir més, que hi hagi més part d'habitatge. Però clar, el que els hi passa als llogaters, jo evidentment no li trec ni un bri d'importància i entenc perfectament el que ha dit la Llucia, però també li passa a molta gent amb les seves feines, no? Que té més feines estacionals o feines que estan, per exemple, sotmeses als canvis tecnològics, i ara, per exemple, hi ha molts col·lectius de treballadors doncs, que estan pensant en com la intel·ligència artificial els hi pot canviar les seves rutines laborals o directament pot fer que les seves feines, aquestes que es diuen de coll blanc, doncs en molts casos desapareguin, no? Per exemple, els departaments de risc dels bancs, que abans eren els que es dedicaven a decidir si donaven un crèdit o una hipoteca, l'altre dia m'explicaven que cada cop aquests departaments de risc, doncs la tendència serà a reduir-los perquè hi haurà IES que es dedicaran a decidir, evidentment amb supervisió humana, però no amb tanta feina humana, si t'han de donar o no una hipoteca o si t'han de donar o no una pòlissa de crèdit per la teva empresa. És evident que aquestes incerteses, sigui en la feina o sigui en el lloguer o en qualsevol altre àmbit de la nostra vida, doncs afecten els nostres projectes vitals i poden tenir una afectació a la salut mental. I aquí, en el tema dels lloguers i de l'habitatge, doncs és que i és una discussió recurrent que tenim amb la Lourdes, però és que jo crec que malauradament el que s'està intentant és corregir un desequilibri molt fort i s'està intentant corregir un desastre que ha provocat el mercat. És a dir, hi ha un equilibri trencat, en els darrers anys s'ha trencat l'equilibri clarament a favor dels grans fons, dels grans tenidors i dels arrendadors amb condicions molt favorables en relació, per exemple, als llogaters. I durant molts anys, els darrers anys, no ha estat tan rendible, invertir en posar uns diners en un dipòsit bancari, com ho era abans, i ho ha estat molt invertir en habitatge.
El totxo, que s'ha dit sempre. Sí.
I això ha fet que es trenqués aquest equilibri entre, i sempre ho diem, entre dos drets que consagra la Constitució, que és el dret a la propietat privada, sí, ok, i el dret a l'habitatge, també.
Mm. És que, per al·lusions, és això, és el que tu dius, s'està intentant i no s'està trobant solucions, perquè una cosa que reuneix l'habitatge és que, malauradament, és un bé que tant és un dret essencial per la vida com un bé de consum. I això es dona molt poques vegades amb productes d'aquest tipus, i tan rendibles. Per tant, el fet de poder donar-li una solució, aquests intents fallits constants requereixen de ciència. No requereixen d'inspiracions, requereixen de ciència. Mm. Requereixen d'analitzar quin és el problema estructural, per exemple, la demografia. Per exemple, Barcelona ara, el mes de juny, vindran 6.000 arquitectes d'arreu del món, capital mundial de l'arquitectura. Estem tot el dia venent Barcelona com una fabulosa ciutat, veritat. El mobile, activitats com la Rider. Tot això genera atracció. Això... vols, per qui genera atracció? Per persones que venen, s'han d'allotjar. On s'allotjaran? Quina és la resposta que donem? I, per tant, el dret a l'habitatge és un dret que s'ha d'analitzar, s'ha de poder garantir i s'ha de poder debatre amb pressupost públic, sense criminalitzacions, sense enfrontar llogaters i propietaris, perquè això és el pitjor que pot passar, perquè els llogaters necessiten els propietaris i viceversa. I, en canvi, s'està legislant a cops de fum de sabatot, sense ni 5 cèntims, i, a més, frivolitzant. Perdoneu, però no és una fórmula de funcionar.
Però s'estan buscant aquests solucions alternatives, perquè és veritat que en els últims anys, i si tiren enrere, entre Catalunya i Espanya hi han passat per als governs tots els colors polítics.
Sí, senyor.
I ha passat
i no hi ha solució.
Junts per Catalunya amb la seva marca anterior. Sí. I ha passat Esquerra Republicana. I, no i ha passat els socialistes a una banda i a l'altra. I ha passat el Partit Popular a Madrid. I no... han passat colors polítics i ningú ha trobat una recepta que serveixi
i
perquè hi hagi...
No, perdoneu, té els efectes que té.
És que no s'ha fet ningú d'aquests que s'ha enumerat, que tens tota la raó, ningú ha fet un pacte per l'habitatge amb recursos sostinguts en el càrrec dels pressupostos generals de l'Estat o de Catalunya, més igual. No es tracta de buscar culpables, però ningú ha fet un acord de país o d'Estat.
I han passat tots.
I han passat tots. Per tant, i si comencéssim a fer-ho? Perquè està vist que les polítiques de rauxa, és a dir, de 5 anys, com diu la Llucia, de 5 anys a 3, de 3 a 5, una llei que dura 30 dies, una llei que es deroga, l'altra llei, que... això és inseguretat jurídica, així no es pot anar. Per tant, un pacte.
Jo estic d'acord amb el que esteu dient i vull apel·lar una cosa que deia la Llucia al començar. Ella no vol parlar de si la pròrroga o no la pròrroga, però jo crec que tu no, però jo sí. És a dir, és una solució, clar, és a dir, el que va passar ahir al Congrés dels Diputats és significatiu de moltes coses. En les diagnosis, segurament, molts es podríem estar d'acord, però després resulta que aquí hi havia un intent de fer una política i de fer una acció política de protegir puntualment i immediatament en els llogaters que se'ls acabava. I, per tant, és donar-los una certa tranquil·litat. Quan Junts no fa i no està en aquesta tessitura, de nou, jo crec que prescindeix de l'acció real del reflex de la ciutadania, de la necessitat de la ciutadania, per fer una acció política amb una certa tendenciositat ideològica. I és així, que no són polítiques perfectes les que es plantejava el govern de Pedro Sánchez? Evidentment, perquè segurament el debat ha de ser un debat profund i un debat de país, que en aquest país s'està molt poc acostumat a fer debats de país siguent generosos de mides. És a dir, aquí cadascú, quan un governa i quan governa l'altre, es pretén que aquelles medalles te'ls col·loquis tu i tots els fusellaments que s'hagin de fer els col·loquis als altres. Quan la generositat, si penses en la ciutadania, passa perquè la teva vis política tingui una mirada més ampla.
Mm. Mira, però diem-ho tot. És a dir, aquest decret que s'va aprovar ahir venia d'un altre decret. El Consell de Ministres, perdó, que s'ha presentat ahir, volia dir, venia perquè s'ha aprovat un altre decret que va aprovar el mateix Consell de Ministres el mateix dia, perquè el decret que va presentar Sumar, el Pedro Sánchez no el volia aprovar. El Partit Socialista no el volia aprovar. Finalment van haver-lo de fer de separat amb dos decrets lleis, sabent, i es va presentar sabent, que no hi haurien suports. Es presenta un decret llei que saben que decaurà, que durarà 30 dies, i que, a més, el que fa aquest decret llei és donar molta més inseguretat jurídica de la que ja hi havia. No només als propietaris, també a les persones que es dediquen a la compra-venta, als lloguers, i també a les persones propietàries, que són les que teòricament volien protegir. Saps què han aconseguit? Titulars de diari. Què és el que s'està fent amb l'habitatge?
Sí, titulars de diari,
amb una conseqüència ideològica darrere.
I una conseqüència ciutadana.
I no només ideològica. I un problema. Deixa'm que acabi, sisplau. No només una conseqüència ideològica. Una conseqüència legal.
Sí, sí.
Una conseqüència constitucional. Perquè resulta que... No, gent no està al carrer. És a dir, no és quan s'acabi el contracte, que és un contracte temporal.
Sense la pròrroga necessària.
I li ve d'aquest decret. Un decret que s'ha aprovat sense... O sigui, que s'ha presentat sense consens.
Amb aquest decret no l'haguéssim fet al carrer.
No, és que li ve perquè no es podia presentar una cosa que afecta...
Clar que no hi ha consens.
Com hi ha d'haver consens amb qui defensa
només l'interès dels propietaris?
El
PSOE segurament hauria fet el decret una mica diferent. Però sí que ja estava a favor,
no,
perquè
estava
va votar.
Clar,
si no hi ha majoria absoluta, mai aproves una llei que
estava a favor. Una mica arrossegant els peus, sí, perquè la imatge de només els ministres de Sumar al Congrés i els socialistes no sents dir...
Que ha arrossegat els peus, però
clar, com també ha arrossegat
els peus amb l'amnistia, també ha arrossegat els peus amb el català.
Falta una mica més d'un minut per arribar a dos quarts, i la Llucia volia parlar dels efectes psicològics, i al final hem acabat parlant del decret, però vaja.
Ara sí que ve la falca. Llegiu el meu llibre i Ventura. Respostes no n'hi ha ni solucions tampoc, però sí que explica una mica com hem arribat fins
al
punt. Llucia,
jo ara ja faré... Me'l aniré a buscar, me'l aniré a comprar...
Hi ha una cosa que es diu llibreries i pots perfectament fer gasto i la Llucia t'ho agrairà.
Jo el compraré, Llucia.
Molt bé. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, una ferrada, que vagi molt bé.
Un minut i dos quarts, ara tornem.
M'encanta. Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat. Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe. A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Catalunya migdia.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina Punt MP3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 2 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i la Isabel Lleuger, el dia en què el Banc Central Europeu ha optat per esperar una mica més a pujar els tipus d'interès. Ningú dubta que els apujarà, però avui els ha mantingut intactes, al 2%. És fàcil que això no duri gaire. Cada dia es multipliquen els indicadors per defensar que caldria apujar el preu del diner. De fet, el mercat parla que podrien tancar l'any al 2,75%. La guerra al Pròxim Orient ha fet disparar el preu del petroli, la sacsejada que això ha provocat l'estem notant tots, la inflació també s'ha disparat, el 3% a la Unió Europea. Saludem Jordi Galí, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, investigador sènior del Centre de Recerca en Economia Internacional. Doctor Galí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb la inflació al 3% a la zona euro, la dada s'ha fet pública durant aquesta reunió del Banc Central Europeu, és inevitable que més d'hora que tard veiem els tipus d'interès pujant?
No és inevitable, i la raó és que la inflació, que ha augmentat significativament des del març, no? És el que es diu la inflació general, però als bancs centrals la inflació que els preocupa és el que anomenem la inflació subjacent. Uh-huh. La inflació subjacent és la que exclou els preus de l'energia i de l'alimentació, i òbviament la raó per la que ha augmentat la inflació general és per l'augment dels preus de l'energia, sobretot, i aquests preus són molt volàtils i, per tant, podrien tornar a disminuir si doncs, el conflicte al mitjà doncs, acabés. No? Aleshores, els bancs centrals estan en una actitud d'esperar i a veure què passa. I en la mesura que la inflació subjacent, és a dir, en la mesura que aquest augment del preu de l'energia no es transmeti, o no contamini, per dir-ho d'alguna manera, els preus de tots els altres béns i serveis, salaris, etc., doncs preferiran segurament no actuar.
I aquesta és l'explicació perquè avui, per exemple, el Banc Central encara no hagi pujat els tipus o que ahir la Reserva Federal dels Estats Units tampoc no els apugés. És veritat que fa setmanes que sentim els experts com vostè dir tot dependrà del que duri el conflicte. Si el conflicte s'allarga, això tindrà efectes a llarg termini. Si és curt, no. Quin moment deixa de ser curt i passa a ser llarg termini? Perquè, clar, ja fa moltes setmanes que ho diem i, de moment, el conflicte no només no s'atura, sinó que els preus continuen disparats.
Sí, bé, això del curt i llarg termini és una trampa del llenguatge, no? És el temps és continu, no? Com més duri, i com més gran sigui l'impacte sobre el preu de l'energia, també sobre, no solament l'energia, però també subministrament d'altres matèries primeres, per exemple, fertilitzants, no?, que venen molts d'aquell racó del món, més gran serà les conseqüències sobre els costos de les empreses, d'entrada, sobre els preus que paguen els consumidors per uns determinats béns, l'energia, per exemple, la gasolina, no? Però eventualment, i aquesta és la qüestió fonamental, no? Si eventualment això pot repercutir en els preus dels altres béns, no? Perquè, òbviament, els costos de les empreses augmenten i això només té tres... es pot absorbir de tres maneres. Una reducció d'altres costos, per exemple, els costos salarials, que és difícil perquè els salaris són molt rígids a la baixa... Una disminució dels beneficis, una disminució dels marges i, per tant, una acceptació per part de les empreses d'una disminució dels seus beneficis. Això és el que està passant ara i temporalment doncs, ho poden acceptar, però d'una manera, eventualment, això es trasllada amb un augment dels preus, no? Uh-huh. De forma que mantenen els marges, especialment si els salaris no redueixen. Aleshores, aquest augment dels preus, eventualment, si s'enquista, diguem, porta a augments de salaris més alts, no? Perquè, òbviament, els treballadors volen recuperar el poder adquisitiu, i aquí entrem ja en una fase que és la que tothom vol evitar, que és el que es coneix com una espiral de preus i salaris, en el que un augment de salaris porta un augment més gran de preus i el augment més gran de preus porta un augment més gran de salaris, etc. I això és el que és molt difícil aturar sense provocar una recessió, no? I això és el que, òbviament, els bancs centrals voldrien intentar evitar, no?, de trobar-nos en aquesta situació.
És veritat que ens diuen els distribuïdors que encara no han pujat preus i que, fins i tot, diuen ells que estan perdent i que, per tant, continuen venent el preu d'abans de la crisi. Ens hem de mentalitzar que hi haurà una pujada generalitzada de preus en les pròximes setmanes, perquè ja han dit que aquest augment dels costos, per l'energia sobretot, l'acabaran repercutint en el preu de les coses que comprem.
Sí, és normal, diguem, com en tots els sectors, com totes les empreses, si hi ha un augment dels costos, doncs eventualment es repercuteix en un percentatge més alt o més baix, no? Però en bona mesura en els preus, no? I, per tant, tard o d'hora, doncs això ho veurem si, òbviament, si els preus, diguem, els mercats majoristes, els mercats mundials, diguem, es mantenen molt alts, no? I això sí, sempre, no és la primera vegada que passa. Ho vam veure perfectament després de la pandèmia, amb la guerra d'Ucraïna, ho hem vist en molts episodis anteriors. O sigui que no, és un fenomen recurrent.
El fantasma de la recessió el veu factible?
Sí, el fantasma de la recessió és evident que es pot produir per dues raons. Una, en si mateixa, l'augment del preu de l'energia erosiona, no?, les rendes reals dels ciutadans, i això fa que tinguin menys recursos per dedicar a la compra, doncs, d'altres béns i serveis, no? Això estic parlant de països importadors d'energia, sobretot. Òbviament hi ha els països exportadors d'energia que es poden beneficiar d'aquesta situació, però ho deixo al marge, no? Això d'una banda, i en segon lloc perquè aquest l'augment d'inflació del que hem estat parlant, que segurament eventualment es produirà si es manté el preu alt de l'energia o continua augmentant, això portaria una resposta dels bancs centrals, perquè els bancs centrals tenen un mandat clar de mantenir la inflació al voltant, doncs, en el cas europeu i dels Estats Units, al voltant del 2%, i això portaria un augment dels tipus d'interès que també repercutiria en una disminució, doncs, de la inversió, del consum, de la compra d'habitatge, etc. I tot això, doncs, contribuiria a generar una reducció de l'activitat econòmica, una caiguda de l'ocupació, etc. No? Fenomen prou conegut, i és un fenomen que es coneix com estagflació, perquè combina inflació alta amb una caiguda de l'activitat econòmica. normalment no venen acompanyades, però hi ha episodis en els que sí. I és el pitjor de les situacions perquè no hi ha una resposta. Que el Banc Central es troba en un dilema, no? D'una banda, voldria reduir els tipus d'interès per estimular l'activitat econòmica, però d'altra banda no pot perquè la inflació està més alta. És més alta que el seu objectiu.
I un territori com Europa, que és molt dependent de l'energia externa, està més exposat a la crisi?
Sí, és evident. Sí, sí, a Europa estem molt exposats en aquest sentit. I això ho veurem, però fins i tot els països com els Estats Units, no? És un país doncs, que és bàsicament autosuficient des d'un punt de vista energètic, el mateix problema es produeix perquè el cost de les empreses, diguem, fora del sector energètic, augmenta i això porta eventualment un augment de la inflació, la resposta del Banc Central, o sigui que en el cas dels països que són dependents externament, com el cas europeu, doncs és pitjor la situació perquè hi ha el que anomenem els economistes un efecte renda, no? La capacitat, la renda real que es genera en el país disminueix perquè ha de pagar més per tot uns productes que són importats, no?
I per intentar acabar amb un punt d'optimisme, tot aquest escenari tan negatiu que ens està dibuixant, amb les dades, no que s'ho estigui inventant, això s'esvairia si s'acaba la guerra de manera més o menys immediata, o no? O estem condemnats a aquest escenari tan negre, tant si la guerra s'acaba de seguida com si dura més?
Sí, jo crec, vaja, no hi ha motiu per pensar que... És a dir, en últim terme, si es desbloqueja l'estret d'Ormuz, ja es reprèn totalment el trànsit marítim i el comerç internacional i la provisió doncs, de petroli a tot el món, doncs el preu del petroli hauria de baixar. De fet, tindríem, com va passar en algun moment després de la invasió de l'inici de la invasió d'Ucraïna, podríem tenir un període doncs, en què la inflació estigués fins i tot per sota del 2%, no? Temporalment, perquè, clar, els preus baixarien, no? Tornarien a la normalitat i durant aquest període la inflació, la taxa de creixement dels preus podria ser baixa, no? I sí, recuperaríem la normalitat. No hi ha cap... No és un xoc, diguem, que hagi de tenir efectes permanents, en absolut.
Per tant, no cal prendre gaires mesures? O quines s'haurien de prendre?
Bé, es poden prendre mesures que puguin alleujar, no? Es poden, mesures fiscals, per exemple, que puguin alleujar el cost que té per a alguns ciutadans, no? Els ciutadans que depenen molt, o determinats sectors que depenen molt d'aquests productes energètics, no? I aleshores, d'alguna manera, el que es fa amb aquestes mesures, amb bàsicament subvencions, no? En els preus d'alguns productes energètics, és redistribuir doncs, el cost que hem d'assumir, però es redistribueix d'alguna manera entre els ciutadans, perquè aquestes mesures fiscals, no ens enganyem, s'acaben pagant entre tots els contribuents, no? Però d'alguna manera és una assegurança implícita, no? Que els governs poden implementar per evitar que uns costos molt grans que es concentren en un percentatge, diguem, de la població, no? I redistribuir-los millor. És això.
És el Jordi Galí, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, investigador sènior del Centre de Recerca en Economia Internacional. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Diguem-ne que l'escenari no és molt optimista, però com a mínim al final és allò de si la guerra s'acaba aviat. El que passa és que ja fa moltes setmanes que estem dient això, que si la guerra s'acaba aviat i de moment no fa pinta.
Però sí que potser valdria la pena, dintre del context aquest de les mesures excepcionals i els decrets urgents per la guerra de l'Iran, doncs sí que valdria la pena potser analitzar quins són els tributs que es podrien esmorteir una mica en tots aquells béns de consum que es necessiten pel dia a dia i que repercuteixen directament en les mercaderies. No? Un d'ells és el tema del combustible i totes les derivades. I no sé serien mesures que potser, si s'espera i si som optimistes de que la guerra doncs, acabi més aviat que tard, és el que desitgem tots plegats, doncs potser tenia molt sentit una conjuntura d'un decret urgent aquí sí per poder eixugar aquesta pressió fiscal d'aquests béns, sobre aquests béns.
Sí, el problema és quan, que si s'acaba aquesta guerra, quan trigarem a...
Que comenci una altra, no?
Sí, i és que al final el fet de que estiguem en una economia global fa que siguem absolutament permeables i absolutament sensibles a qualsevol problema. Jo recordo la gran crisi que ens va provocar en plena onada inflacionista per la guerra d'Ucraïna, el bloqueig del canal de Suez, sí. Pel tema dels equipaments, dels components que venien d'Àsia i no arribaven. Clar, a mi el que em preocupa de tot això és quan es parla, no? I hem vist aquí, per exemple, les dades d'atur que han pujat una mica a Catalunya, quan es parla de desacceleració. Perquè fins ara ens han dit en aquests darrers anys que, bàsicament, l'economia espanyola anava com un tro, que era l'economia que més creixia d'Europa, la que aguantava, diguem-ne, que la Unió Europea no entrés en recessió en relació a Alemanya i en relació a França, però, clar, veus quina és la situació dels sous, quina és la situació de l'habitatge, quina és la situació de l'emancipació juvenil, quina és la situació de la inflació, i dius, bueno, passa el desembre, no? Que aquestes dades macro no arriben a les butxaques de la gent. Però, en canvi, quan la macroeconomia va malament i les dades macro són dolentes, aleshores sí que la gent ho nota. Bàsicament, pel primer efecte que hi ha és que hi ha menys feina i que, per tant, baixa el consum i baixa el consum i la gent no pot gastar. Per tant, em sembla que és, diguem-ne, preocupant, no?, la situació.
Sí, evidentment, jo crec que per mínimament que estiguis, doncs, intentant sobreviure en la teva ciutat o en el teu poble o on sigui, te'n dones compte que com aquesta qüestió tan etèria i tan fictícia com pot ser la geopolítica acaba afectant del teu dia a dia i la teva economia quotidiana. I jo crec que, a més, aquí, jo escoltant el senyor Galí, que a més trobo que a nivell d'il·lustrar-nos del que vol dir els efectes en el banc, els efectes en les hipoteques, etc., no? que anirà de manera lligada a l'economia de tothom, però al final el que acaba passant és que l'usuari, el ciutadà, quan va a comprar, pot comprar menys del que comprava la setmana anterior o fa un mes, no? I jo crec que al final aquesta reflexió de que la geopolítica, aquella que no tens cap tipus de control, tu com a ciutadà, acaba repercutint-te en la teva manera de sobreviure dia a dia o mensualment, no? I crec que aquí sí que la Lourdes parlava, no? Dels decrets, no? Jo crec que al final la geopolítica no està a l'abast de la ciutadania i, per tant, la política nacional, estatal, etcètera, ha de sobreviure i ha d'aixoplugar en aquesta mancança d'incidència que té el ciutadà, no? I jo crec que aquí sí que no se li pot demanar responsabilitat en el ciutadà d'una cosa que no pot sentir-se mai responsable i, en canvi, sí que se li ha d'exigir en les institucions que et representen que sobrevisquin, que facin sobreviure't d'una manera menys precària, no? Jo crec que al final el que ens acaba passant és que aquestes tots, no?, els usuaris del que fem en el nostre dia a dia, en el mercat, anar a agafar el metro, agafar els ferrocarrils o agafar el que sigui, necessitem saber que la nostra economia no anirà empobrint-se perquè hi ha una guerra en la qual nosaltres no podem controlar, no? I jo crec que aquí és on realment l'estat del benestar i l'estat que jo defenso que ha de ser progressista i intentar minimitzar els efectes que en aquells que tenen menys diners i menys recursos els acaba repercutint d'una manera més forta, doncs ha d'estar ballant per això. Perquè és evident que segurament aquells que tenen la capacitat econòmica com per afrontar aquesta crisi i afrontar-ne d'altres, els hi preocupa relativament que això acabi tinguent repercussió a la seva butxaca, perquè serà una butxaca que està molt ben nodrida i no s'empobrirà. Els que s'empobreixen són nosaltres.
Falten 11 minuts per arribar a les 4, anirà publicitat, però abans, deixeu-me passar per l'equip viari, perquè hi ha diversos accidents que estan dificultant l'operació sortida. Ja sabeu que per molts catalans demà és festiu i, per tant, tenen un pont llarg. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Continua la situació molt complicada?
Hem tingut fins a 6 accidents. Ara ja que estiguin actius
operatius, 3, i en un d'ells els vehicles són al Voral. On veiem més cua és a la C-17, hi ha uns 6 quilòmetres de retenció molt compacta entre Granollers i l'Ametlla del Vallès en direcció Vic, o sigui que aquests sí que van en direcció, diguem-ne, de sortida, perquè aquí hi ha un carril tallat per accident ja des de fa estona, ja ho comentàvem a les 3 a punt de la tarda. També aturats a la mateixa C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets, aquí també una llarga cua en direcció Barcelona. També aturats a l'AP-7 a diversos trams entre la Roca del Vallès i Montmeló. Aquí hi havia un accident, els vehicles encara són al Voral. També aturats entre Mollet i Santa Perpètua. Aquí també hi havia un accident, ja l'han retirat de la calçada. Més endavant, també aturats entre Martorell i Gelida, també en direcció Tarragona. I molt més al sud, al tram sud, entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, també hi ha uns 6 quilòmetres de retencions intermitents en direcció Castelló, perquè també hi ha un altre accident. I a l'àrea de Barcelona, molt aturades les dues rondes en totes dues direccions.
Doncs ja veieu, complicacions, per tant, molta paciència. Exacte. I a poc que segur que arribeu a lloc. Marilus, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
10 minuts i les 4, una pausa i ara més coses.
Catalunya migdia.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com vulguem dir, si volien aprendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 7 minuts seran les 4 de la tarda. Israel ha interceptat una part de la flotilla que intenta arribar a Gaza. Ahir al vespre, vaixells militars van envoltar la missió i van abordar 22 de les 58 embarcacions que la formen. Van detenir 175 activistes. Els van inutilitzar els equips de comunicació i van perdre el contacte amb els vaixells que han aconseguit fugir d'aquest atac de l'exèrcit israelià. Aquesta acció ha passat més lluny que mai de la costa palestina, a més de 1.000 quilòmetres, una altra vegada en aigües internacionals, saltant-se una vegada més la legalitat i sense que pràcticament cap líder aixequi la veu. Només el govern italià ha condemnat el decomís dels vaixells i ha reclamat l'alliberament dels seus conciutadans. Per saber amb més detall com està la flotilla, els vaixells que no han estat interceptats per Israel, després d'aquesta primera ràtzia, podem parlar amb Pau Pérez, que està a bord d'un dels vaixells, del vaixell Venus. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On sou vosaltres ara mateix?
Doncs mira, ens trobem al costat de Creta, dins d'aigües territorials gregues.
Veu veure tot el que va passar ahir amb aquesta intervenció de l'exèrcit israelià?
Sí, molts dels vaixells que nosaltres teníem al voltant van ser interceptats. De fet, ho vam veure a pocs metres del nostre vaixell. I nosaltres ja estàvem preparats i havíem activat el protocol per ser interceptats i estàvem segurs que seríem interceptats. L'organització va dir que, tot i preveure que seríem interceptats, anéssim, diguem-ne, tot drap cap a aigües territorials gregues, perquè pensaven que allà Israel no s'atreviria a interceptar-nos, i així ho vam fer. Van ser 4, 5, 6 hores de patiment de veure que estaven interceptant els vaixells del nostre voltant i que nosaltres segurament seríem els següents, però finalment doncs, va sortir el sol just quan entràvem a aigües territorials gregues i no hem sigut interceptats.
Tenint en compte l'historial de les flotilles, era previsible que hi hagués una acció com aquesta de l'exèrcit israelià, però no sé si esperàveu que fos tan lluny de Palestina, a 1.000 quilòmetres i, per tant, clarament en aigües internacionals.
Sí, com tu dius, era previsible que alguna cosa fessin. L'última vegada ja van interceptar la flotilla en aigües internacionals, però més properes a la costa de la Palestina ocupada, el que coneixem com Israel. Però no ens imaginàvem que vindrien tan lluny a buscar-nos. La intercepció d'ahir va passar a 1.100 quilòmetres de la Palestina ocupada, dins d'aigües internacionals. Veiem que això, o sigui, ha traspassat tots els límits i totes les línies vermelles que nosaltres esperàvem de l'exèrcit israelià. I estem molt sorpresos, i la veritat és que ens va agafar per sorpresa, però sí, ens han interceptat molt lluny, molt més lluny del que esperàvem, i han segrestat 170 companyes nostres.
Només el govern italià ha condemnat l'operació d'Israel, també el Parlament de Catalunya i el president Salvador Illa s'han mostrat preocupats per aquesta acció i han fet una comunicació de suport. Us sentiu recolzats o ja no us sorprèn el silenci dels governs europeus?
No, la veritat és que en absolut ens sentim recolzats i ens sentim que aquestes condemnes queden molt curtes. La intercepció va passar en aigües internacionals, però en aigües que es coneixen com a zona SAR, Search and Rescue, que pertanyen a Grècia. Llavors, Grècia va estar al corrent tota l'estona de que hi havia uns vaixells de la flotilla que tenien problemes perquè vam enviar senyals de socors i haurien d'haver vingut a socórrer, i Grècia no va venir a socórrer. Ni Grècia ni Frontex, que és l'Agència Europea per les Fronteres. Llavors, estem segurs que Grècia i Europa estaven al cas de que estàvem sent interceptats i tot i així no van fer res. Per tant, nosaltres no esperem res d'aquesta Unió Europea i d'aquests estats que ens abandonen perquè altres estats ens segrestin i ens portin cap al seu territori. Llavors, esperem condemnes, evidentment, però el que esperem sobretot és recuperar les nostres companyes i esperem que els estats i els governs als quals pertanyen aquestes persones moguin fitxa per recuperar quan abans millor les nostres companyes i portar-les a casa.
I mantenir l'objectiu d'intentar arribar fins a Palestina.
Això, d'aquí una estona tindrem una reunió tots els vaixells que seguim. Van interceptar 22 vaixells dels 53, que això també a mi em sembla una derrota militar per part de l'exèrcit d'Israel, que tant es vanta de ser un exèrcit de punter i amb una tecnologia i tal i qual, amb tota la tecnologia, tots els recursos i el factor sorpresa, no van ser capaços de parar 53 vaixells civils. Llavors només en van interceptar 22. Dels que quedem, 31, doncs ens estem reagrupant aquí a aigües territorials gregues i avui a la tarda debatrem aviam si seguim, si no seguim. En principi les ganes hi són i creiem que per compromís militant amb les nostres companyes segrestades hem de seguir més que mai, i ja teníem previst que aquí a Grècia s'unissin més vaixells i a Turquia també. Llavors, no és un sí definitiu de que seguim, però avui es decidirà col·lectivament, però les ganes hi són, més que mai.
Doncs estarem pendents de quina decisió preneu i com evoluciona aquesta flotilla. Pau Pérez, un dels membres del vaixell, en aquest cas el vaixell Venus, que ahir no va ser interceptat i que, per tant, continua el seu viatge de moment a les aigües de Creta. Gràcies per acompanyar-nos. Molts ànims. Bona tarda.
Moltes gràcies i una abraçada a tota família, amics de les companyes segrestades en aquests moments difícils, i animem a les mobilitzacions d'avui a la tarda, a les 7 de la tarda, molts pobles, viles i barris, per demanar l'alliberament d'aquestes persones i per no normalitzar un genocidi. Merci.
Gràcies al Pau Pérez. No sé si té alguna cosa a dir sobre...
És una acció sensibilitzadora, potent i necessària per donar magnitud de l'arbitrarietat de l'estat d'Israel.
No, jo només dic que sí, que estic d'acord amb el que ara ha dit en Ferran, i dir també que el reconeixement a l'estat d'Israel és implícita també criticar el que passa a Palestina, amb la franja de Palestina, i el senyor Pau ha parlat de la Palestina ocupada. Jo crec que una de les responsabilitats és també saber, no, que Israel és un estat reconegut.
Allò dels dos estats està tan lluny.
Ja, però...
Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Isabel Lleuger, gràcies a tots tres, fins la pròxima. Arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem dilluns a partir de les dues. Bon cap de setmana llarg a tothom.